5 minuts més.
Què tal, amics oients? Cel tapat en aquests moments arreu de les comarques de Girona i Osona després d'una altra nit de llamps i trons i d'algunes tempestes, especialment a la zona sud de la comarca de la Garrotxa. Neus Assín, què tal? De nou, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quines temperatures ens llevem aquest dijous?
Doncs amb 12 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Vic, 11 a Ripoll, 13 a Mieres, a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, en tenen 14 a Sant Feliu de Pallerols i a Banyoles, 15 a Anglès, a Girona i a Figueres, 4 a Das i 3 a Vall de Núria.
Canvi de temps a la vista, informa Dani Ramírez.
Tempestes a la tarda i al vespre se'n van formar 3 tongades, van deixar molta pluja a Figueres, 31 litres per metre quadrat, al Banyà 27 litres per metre quadrat, 25 a Camprodon, també a Sales de Llierca, a la Garrotxa, o per exemple 19 a Verges, al voltant de 13-14 litres a les Olives, o 10 a Banyoles. Tempestes intenses amb pedregades, per exemple a Terrades. Bé, a Olot només va caure mig litre, però avui tornarem a repetir aquest dijous l'oportunitat de més xàfecs, més tempestes, podran ser fortes en pedra i calamar-se. De fet, arriba un front aquest migdia. Per tant, se n'hi ha tapant, ja al matí migdia algun xàfec, alguna tempesta, baixarà la temperatura i podrà nevar cap als 2.200 metres al migdia per baixar cap als 1.800 al vespre. Les tempestes al llarg de la tarda i del vespre fins a la nit podrien ser intenses, especialment cap a l'Empordà, la Costa Brava, però no ho descartem a la zona prelitoral, també Osona i la Garrotxa, i no tant al Pirineu, on refrescarà ràpidament i potser les tempestes no tindran tanta energia. Però a prop del mar, litoral i prelitoral, alguna tempesta pot deixar, novament, més de 30 a 50 litres per metre quadrat en pedregada. Notarem aquesta baixada de temperatures? Per tant, màximes al voltant de 20-22 graus, la majoria. Hi haurà llocs de l'interior que fins i tot no passin de 20 graus en tot el dia, o a les valls del Pirineu que no passin dels 15-16 aproximadament. De fet, la temperatura tot el dia estarà a 0 graus, al voltant de 0 graus, cap a 2.400 metres. Al Pirineu, un ambient pràcticament d'hivern als cims. Bé, divendres encara pot quedar algun xàfec, però la tendència és que entre la tramuntana forta, molt forta, ja es notarà aquesta nit, i per tant els núvols aniran marxant, i el cap de setmana, en principi, sense precipitacions, però també notarem que entra la tramuntana i cada dia puja una mica la temperatura. De fet, cap dissabte a la nit pot passar una línia de tempestes pel nord de les comarques de Girona.
Gràcies, Dani. Bon dia i bona hora. Titulars del dia, avui és dijous 29 de setembre del 22. El repassem ara mateix amb el suport de Vinyes Gravoleda. La Generalitat inclourà la variant d'Olot en els pressupostos del 2024. Ho ha dit el conseller d'Economia Jaume Giró en una visita a la Vall de Bianya.
I respecte doncs, a la variant, és un projecte important que té la Conselleria de Territori de l'àmbit de vicepresidència de la Generalitat i que la idea és que a partir doncs, de l'any 24 puguem fer una inversió pluriennal perquè això sigui una realitat doncs, a partir del 27-28.
El govern català també inclourà en els pressupostos de l'any vinent les primeres partides partiran davant el Centre de Gestió Integral de Residus de Beuda. I també hem sabut que en les últimes hores la Generalitat invertirà 1,2 milions d'euros en la millora de l'eficiència energètica a diferents centres educatius de la Garrotxa.
Els treballs han d'estar acabats abans del 31 de gener del 2023. L'aportació econòmica prové dels fons europeus REACT, que les comarques gironines deixaran una aportació total de 22 milions d'euros.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha detallat les inversions previstes a l'Institut Escola Greda i a l'IES Garrotxa.
I fetes abans del 31 de gener d'aquest any que entrem, per tant, en els propers mesos, una en concret en l'Institut de la Garrotxa, doncs una inversió de 568.000 euros, que és una inversió important en temes d'eficiència energètica, de tancaments i també una inversió important a l'Institut Escola Greda, també en temes d'eficiència energètica i tancaments.
A partir de la setmana que ve, els veïns del barri de Sant Miquel d'Olot podran fer les seves analítiques al centre d'atenció primària de la zona.
Hi haurà 2 dies habilitats perquè els usuaris que ho necessitin passin a fer-se les analítiques al seu propi barri. La mesura ajudarà a descongestionar les grans aglomeracions del centre d'atenció primària del Passeig de Barcelona. Aquests primers dies servirà com a prova pilot i calculen poder fer una vintena d'analítiques diàries.
La junta del CAP d'Olot i Besalú és Georgina Projà.
De moment hem dit 2 dies, els dimarts i els dijous, i en farem això unes 20 cada dia.
Si després és necessari augmentar 25, augmentarem a 25, i si és necessari augmentar 3 dies, s'augmentarà 3 dies, no hi ha problema. Però és en funció de com veiem com va.
A la pàgina econòmica Energy Tools fa una aposta decidida i s'expandeix a l'Estat espanyol.
La companyia Garrotxina ha aprofitat la falta de competitivitat de les empreses distribuïdores de gas i electricitat per fer-se un forat en el camp de les energies alternatives. Energy Tools, especialitzada en l'assessorament energètic, assegura que el seu mètode garanteix la generació d'estalvi. Prova d'això és la inversió que ha fet la pròpia companyia a la seva nova oficina a la Moixina.
El CEO d'Energy Tools és Jordi Rabat.
Sí, nosaltres, la veritat que malauradament som una empresa que, com que bàsicament la nostra essència és generar estalvi, en èpoques on realment la competitivitat de les empreses baixa molt, el que busquen és optimitzar els seus serveis. I la veritat que per nosaltres és una oportunitat que tenim.
I atenció, pares i mares, perquè aquest servei del que us parlarem ara segurament us interessa especialment. I és que la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot inaugura un servei per facilitar la conciliació laboral i familiar. Neus, com serà?
Doncs mira, està adreçat a famílies que en moments puntuals tinguin dificultats en aquest sentit. S'hi podran portar infants de 3 a 10 anys i dos professionals qualificats es faran càrrec d'un grup màxim de 8 criatures. Aquest proper dilluns s'inaugura el servei.
La responsable precisament de la sala infantil de la Biblioteca d'Olot és la Tania Puigverd.
El Cau de la Guilla està pensat, és un servei per ajudar les famílies a la conciliació familiar, destinat a famílies amb fills de 3 a 10 anys, sobretot aquelles que poden tenir més dificultats per conciliar, com són famílies nombroses, famílies monoparentals, o famílies que no tenen una xarxa familiar perquè els doni un cop de mà fins a càrrec dels infants en moments puntuals. I serà això, serà un espai d'atenció als infants de 3 a 10 anys, moments puntuals, de dies esporàdics, no és un extraescolar, els infants no s'apunten en dies fixes ni de manera regular.
I pel que fa als esports, el Bos de Tosca inicia el seu camí a Primera Catalana. Després d'aconseguir un ascens històric, els homes de Jean Miquel Salavedra debutaran al camp d'alcaldes de Montbui, un recent ascendit, aquest diumenge a les 12 del migdia.
El partit es podrà seguir dins la transmissió de Ràdio Olot del partit entre el Formentera i la Unió Esportiva Olot.
L'entrenador del Bos de Tosca és Jean Miquel Salavedra.
Sí que veig són equips de molta solera, d'equips que han estat a tercera divisió molts i molts anys i que serà una lliga molt dura, no? Si serà partida o serà molt junta, la competició et decidirà, no? El dia a dia, el setmana a setmana, t'anirà posant una mica a to. És molt difícil predir el futur.
I del Bos de Tosca, la Unió Esportiva Olot, que està celebrant els seus 100 anys d'història. Aquest cap de setmana celebrarà la Cluenda. Serà dissabte. La Unió Esportiva Olot celebra el final del centenari i ho fa als pisos de Can Casadellà, a Olot, on està situat el camp de l'estació, el primer terreny de joc on va jugar el conjunt olotí. Es col·locarà una placa commemorativa al lloc del primer camp de la història de l'entitat. Per cert, que en aquest sentit n'ha parlat amb Pep Solés, que és un dels membres de la comissió del centenari. Explica quin valor sentimental té aquest camp.
I bueno, era un camp mític, era un camp que tota la mainada de Xiola, que vivien a Pequín o que vivien per allà a l'estació, que llavors estava poc poblat aquest tros, la gent doncs hi anava a jugar, eren els primers passos de tota la gent.
Ho sentirem a la part final del nostre informatiu. En el capítol dels esports són les primeres notícies del dia. Escolteu els 5 minuts més, repàs dels titulars de la jornada amb el suport de Vinyes Graboleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
És el moment de saber com tenim la situació viària a la ciutat d'Olot. Policia Municipal, endavant, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal, avui hi ha els següents carrers tallats. A la carretera Santa Pau, a l'alçada del pont del Roset, al carrer Antilles, al carrer Dolors, al carrer Sant Rafel i al carrer Sant Roc. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. 5 minuts més!
Entrem en matèria. Tal com dèiem, la Generalitat inclourà la variant d'Olot en els pressupostos del 2024.
Ho ha dit el conseller d'Economia Jaume Giró en una visita a la Vall de Bianya. Giró augura que la nova infraestructura no estarà del tot acabada fins a principis del 2028. En canvi, el govern català ja inclourà en els pressupostos de l'any vinent les primeres partides per tirar endavant el Centre de Gestió Integral de Residus de Beuda.
És una crònica de l'Aniol Puigverd.
La Generalitat va publicar el mes de juny la declaració d'impacte ambiental de les variants d'Olot i de les preses. Un mes més tard van adjudicar el projecte constructiu a l'empresa TIPSA amb un cost d'1,6 milions d'euros. El conseller d'Economia Jaume Giró ha avançat a la Vall de Bianya que no es contemplen més inversions per a aquestes infraestructures fins com a mínim als pressupostos del 2024.
I respecte doncs, a la variant, és un projecte important que té la Conselleria de Territori de l'àmbit de vicepresidència de la Generalitat i que la idea és que a partir doncs, de l'any 24 puguem fer una inversió plurianual perquè això sigui una realitat doncs, a partir del 27-28.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha recordat la necessitat de la variant d'Olot i ha dit que és molt important que les obres puguin començar ja el 2024.
La variant de les preses i d'Olot, doncs que esperem que les obres puguin començar l'any 24 i per tant és molt important que ja ho comencin a tenir en compte en els seus pressupostos.
El conseller també ha parlat del Centre de Gestió Integral de Residus de Beuda. Aquest equipament interessa especialment al govern català perquè serà un referent a nivell europeu. Jaume Giró ha avançat que el 2023 ja inclouran les primeres partides per tirar-lo endavant.
La planta de triatge de Beuda, que és una planta molt important i d'economia circular que permetrà doncs, superar doncs, la situació actual de l'abocador i, per tant, fer un pas endavant en aquest sentit i que dintre dels pressupostos de la Generalitat ho tenim previst.
El conseller d'Economia també ha anunciat que la Generalitat invertirà més d'1 milió d'euros a la Garrotxa destinats a millorar les instal·lacions de l'Institut La Garrotxa i l'Institut d'Escola Greda en el marc dels fons europeus REACT Unió Europea. A les comarques gironines hi destinaran 22 milions d'euros per centres educatius i centres d'atenció primària.
Quedem-nos amb aquesta qüestió. La Generalitat, ara ho sentíem, invertirà aquests 1,2 milions d'euros en la millora de l'eficiència energètica, però serà diferents centres educatius de la Garrotxa, no només d'Olot. Els treballs han d'estar acabats abans del 31 de gener del 23. L'aportació econòmica prové dels fons europeus REAC, com ara sentíem, que a tota la demarcació hi destinarà aquests 22 milions d'euros. Entrem en detall en quins seran els centres educatius beneficiats d'aquests diners.
Els fons europeus REAC estan pensats per reactivar l'economia després de la pandèmia i es destinen a la millora de centres educatius i centres d'atenció primària. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha anunciat aquest dijous a la seva visita a la Garrotxa que la comarca disposarà d'una aportació de 1,2 milions d'euros que es destinaran a l'IES Garrotxa i a l'Institut d'Escola Greda d'Olot, a l'Escola de Sant Cristòfor de les Planes d'Hostoles i a la Bertallat de la Vall d'en Bas. En tots els casos s'arreglaran cobertes, façanes, calefacció, il·luminació i tancaments, entre d'altres. El conseller Giró ha destacat la importància econòmica, però també la vessant social dels fons REACT.
Els fons europeus REACT són fons europeus per ajudar a reaccionar l'economia després de la pandèmia i donar mesures a nivell social i econòmic i que a la comarca de la Garrotxa aquests fons europeus gestionats per la Conselleria d'Economia destinarem 1,2 milions d'euros a la comarca de la Garrotxa i un total de 21,8, gairebé 22 milions a les comarques de la Vegueria de Girona.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha detallat les inversions previstes a l'Institut d'Escola Greda i a l'IES Garrotxa.
I fetes és abans del 31 de gener d'aquest any que entrem, per tant, en els propers mesos, un en concret en l'Institut de la Garrotxa, doncs una inversió de 568.000 euros, que és una inversió important en temes d'eficiència energètica, de tancaments, i també una inversió important a l'Institut Escola Greda, també en temes d'eficiència energètica i tancaments.
Són declaracions fetes a la Vall de Bianya, on precisament, parlant d'educació, aquesta setmana hi ha hagut una reunió entre l'Ajuntament i un grup de pares que reclamen la reobertura de l'escola. L'alcalde Santi Reixac ha explicat que ha estat una presa de contacte i que estudiaran quina és la millor ubicació pel centre.
I bueno, es van posar sobre la taula doncs, diferents opcions, però no n'hi ha cap de tancada. No? Vull dir, el que hem de fer en aquests moments, nosaltres seguim treballant per tenir el terreny d'equipaments que tindrem ben bé, doncs, suposo que a final d'any ja ho tindrem a punt, i llavors és el departament que ha de prendre doncs, la decisió si fa l'escola o no fa l'escola. També es va mirar a veure si a nivell de municipi hi ha algun local, alguna cosa que es pogués fer. Estem treballant amb això, eh? Però es va quedar d'aquesta manera.
Fins ara, l'Ajuntament té reservats per a l'escola uns terrenys situats a Hostal Nou. Els pares de la Vall de Bianya, que volen la reobertura del centre, consideren que és molt necessària a causa de l'augment de la natalitat al municipi i per la cohesió social que generaria. Actualment, els alumnes de Bianya estudien a Olot, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i fins i tot a Sant Jaume de Llierca.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de salut. Els veïns del barri de Sant Miquel d'Olot podran fer les seves analítiques al centre d'atenció primària de la zona. A partir de la setmana que ve hi haurà dos dies habilitats perquè els usuaris que ho necessitin passin a fer-se les analítiques al seu propi barri.
La mesura ajudarà a descongestionar les grans aglomeracions del centre d'atenció primària del Passeig de Barcelona. Aquests primers dies servirà com a prova pilot i calculen poder fer una vintena d'analítiques diàries.
Roger Isern.
La saturació que pateix el cap d'Olot es fa molt evident quan es tracta de fer-se una analítica, sobretot a primera hora del matí, que és quan es dona les cites per fer aquest tipus de proves i s'hi provoquen llargues cues. Per tal de suavitzar la situació, els veïns de Sant Miquel ja podran fer-se-les al seu propi barri, on hi ha un CAP en funcionament. Si es saturés, no descarten posar-hi més personal. Tot plegat són mesures que demostren la necessitat urgent de descongestionar els diferents serveis. L'adjunta del CAP d'Olot i Besalú és Georgina Projà.
A partir de dilluns, el dilluns i el dijous, farem les analítiques de la zona de Sant Miquel al CAP de Sant Miquel. Són dos dies a la setmana, els dilluns i els dijous, aproximadament farem unes 20 analítiques inicialment, tot i que si surt algun analític urgent la farem igualment aquí al CAP Garrotxa.
Les infermeres del CAP de Sant Miquel assumiran les analítiques del seu centre de referència i, per tant, la nova mesura evitarà un moviment constant de personal. Des de fa 15 dies ja s'estan programant les analítiques dels usuaris del barri al CAP de la seva zona.
De moment hem dit dos dies, els dimarts i els dijous, i en farem això unes 20 cada dia. Si després és necessari augmentar 25, augmentarem a 25, i si és necessari augmentar 3 dies, s'augmentarà 3 dies, no hi ha problema. Però és en funció de com veiem com va.
A partir de la setmana vinent, els veïns i les veïnes del barri de Sant Miquel no hauran de desplaçar-se constantment per fer-se analítiques, descongestionant el principal centre d'atenció primària d'Olot.
Per cert que la Regió Sanitària de Girona ha començat a desplegar la gestió de les incapacitats temporals per ingrés des del propi centre amb l'objectiu de desburocratitzar la gestió de les baixes a l'atenció primària.
Actualment hi ha 4 centres preparats informàticament per tramitar-les: l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el Trueta de Girona, el Santa Caterina de Salí, l'Institut Català d'Oncologia ubicat al Trueta. A l'octubre s'hi sumaran Figueres, Palamós i Campdevànol.
Parlem de medi ambient.
5 minuts més.
Parlem de medi ambient, però aplicat a l'empresa, Energy Tools fa una aposta decidida i s'expandeix ara a l'Estat espanyol. La companyia garrotxina ha aprofitat la falta de competitivitat de les empreses distribuïdores de gas i electricitat per fer-se un forat en el camp de les energies alternatives.
Energy Tools, especialitzada en l'assessorament energètic, assegura que el seu mètode garanteix la generació d'estalvi. Prova d'això és la inversió que ha fet la companyia a la seva nova oficina a la Moixina.
Amb el preu desorbitat de l'energia, les empreses han vist la consultoria elèctrica Energy Tools una bona eina per augmentar augmentar l'estalvi. Asseguren que les previsions per aquest començament de tardor són bones i esperen que el nombre de clients augmenti. Actualment, la consultoria energètica gestiona més de 500 clients, la majoria de caràcter industrial, repartits per tot l'estat espanyol, i s'ha especialitzat oferint un software propi. El CEO de Energy Tools és Jordi Rabat.
La competitivitat de les empreses és bàsica. Des del punt de vista en què estem parlant de que l'electricitat s'ha multiplicat per 5 i el gas per 10, doncs tenen un problema de competitivitat molt gran. No només de competitivitat respecte a les seves competidores directes, sinó també perquè és una conjuntura global on el cost de les matèries primes també s'han duplicat, triplicat.
Les solucions per no pagar tant per l'energia o el gas són diverses. Jordi Rabat explica que quan es parla de gestionar-la ho separen de dues maneres.
Hi ha una part que és l'eficiència econòmica, que és el contractar el més econòmic possible i amb el producte financer que més s'adapti a les seves necessitats, i per altra banda la part d'eficiència energètica, que no és més que reduir el consum. A dia d'avui, parlar d'un autoconsum o parlar de sistemes de gestió és la base per cada dia, si més no, poder reduir el cost de la factura energètica.
Rabat afegeix que la poca capacitat de seducció de les empreses distribuïdores de gas i electricitat els ha permès despuntar en un mercat molt competitiu.
Sí, nosaltres, la veritat que malauradament som una empresa que, com que bàsicament la nostra essència és generar estalvi, en èpoques on realment la competitivitat de les empreses baixa molt, el que busquen és optimitzar els seus serveis. I la veritat que per nosaltres és una oportunitat que tenim.
La crisi energètica ha donat peu a que empreses com Energy Tools hagin fet una gran aposta i hagin vist una bona finestra de negoci per a ells donant bones solucions als seus clients. En el cas de l'empresa garrotxina, ha estrenat des de fa poques setmanes la seva nova seu situada a l'entorn de la Moixina i que ha tingut un cost d'1,5 milions d'euros.
I qui està fent una aposta molt seriosa en favor del medi ambient és Teisa. La companyia ha invertit 2,2 milions d'euros per posar en funcionament 7 nous autocars interurbans híbrids en els diferents serveis que presta a les comarques gironines i a Osona.
Amb aquestes noves incorporacions, actualment disposa de 9 autocars interurbans híbrids i 6 autobusos urbans híbrids endollables. La companyia també està electrificant dues de les seves cotxeres i de cara al 2023 incorporarà 5 vehicles 100% elèctrics més per als serveis urbans i de transport a demanda. Segons informen en un comunicat, amb aquesta aposta, la companyia Banyolina es manté capdavantera a Catalunya en l'electrificació de flota interurbana de transport públic i discrecional.
I ja que parlem de circulació, el trànsit de vehicles privats a Girona s'ha reduït més d'un 20% des del 2019, just abans de la pandèmia. Entre aquell gener i desembre es va registrar una mitjana de trànsit de 6.600 cotxes al dia.
Una xifra que contrasta amb els 5.125 que s'han comptabilitzat durant aquest 2022. Des de l'Ajuntament expliquen que aquest descens està motivat en gran part pel teletreball, que ha vingut per quedar-se. En paral·lel, el transport públic ha recuperat viatgers i ja frega les xifres prepandèmia. Amb l'objectiu de potenciar-lo, l'Ajuntament ha començat una campanya per promoure les 12 línies de bus urbà que hi ha a la ciutat, que connecten els diferents barris i els municipis de l'àrea urbana.
I no deixem el medi ambient perquè Urbanisme demana minimitzar l'impacte del parc eòlic Galatea, que preveu aixecar 9 aerogeneradors a l'Alt Empordà. Segons ha explicat el cap del Servei Territorial d'Urbanisme a Girona, Jordi Domènech, dins la tramitació que s'està fent del projecte, la comissió ha rebut les al·legacions presentades, les ha valorat i ha fet un seguit d'observacions des del punt de vista mediambiental, paisatgístic i urbanístic. A més, Domènech també ha explicat que les al·legacions adverteixen sobre la possible creació d'un clúster.
S'adverteix doncs, que aquí no només hi ha la instal·lació del parc eòlic de Galatea, sinó que també s'està treballant amb Cronos i hi havia un altre de Zeus, em sembla, que al final doncs, semblava que podria ser doncs, un clúster, com el document diu, de parcs eòlics, però que en qualsevol cas, doncs, evidentment, doncs, s'haurà de preservar l'efecte acumulatiu i, per tant, s'haurà de prendre en consideració realment com ha de ser finalment aquesta instal·lació.
I avui també hem sabut que en 30 anys d'història el grup de defensa del Ter ha rebut 220 avisos de possibles delictes ambientals a Osona i al Lluçanès.
D'aquests, només dos casos han tirat endavant. La majoria de les denúncies queden en res, segons la presidenta de l'entitat, Ginés Tamari.
Creiem que hi ha aquí una falta de voluntat política, també. No és només la manca en la velocitat de denúncia, sinó que a vegades ens hem trobat de que ens arriben els agents i ens diuen no, si jo aquesta aigua l'estic veient que raja neta. O aquesta persona té un equip d'anàlisi als ulls, cosa que és bastant improbable, o és que no tenen ganes d'investigar el que està passant, no?
Un altre dels factors que els juguen contra són les multes irrisòries a què han de fer front els infractors per delictes que sí tenen recorregut. Des de l'entitat animen els ciutadans a avisar dels incidents amb rapidesa per evitar mals majors.
5 minuts més.
Pàgina judicial, els Mossos han registrat aquest dimecres al domicili del detingut per la mort violenta de la seva parella a Can de Bànol, al Ripollès. Els agents han entrat a l'habitatge aquest dimecres al matí acompanyats de l'home de 37 anys i n'han sortit als vols del migdia.
Un grup de persones l'ha escridassat i insultat a la sortida. Els Mossos han fet una inspecció ocular amb la presència de l'arrestat amb l'objectiu de buscar noves proves. La intenció és ampliar l'escena del crim per buscar nous indicis rellevants que puguin incriminar-lo. L'home va ser detingut el 21 de setembre per haver presumptament assassinat i maltractat la seva parella, una jove de 21 anys. L'autòpsia va concloure que la jove va patir una mort lenta i dolorosa.
I els advocats voluntaris critiquen que el jutjat d'instrucció hagi trossejat la macrocausa per les càrregues de l'1 d'octubre a Girona i Aiguaviva i proposi que jutgin els fets de cada col·legi per separat. El juny de l'any passat, el jutjat va enviar a judici 27 policies nacionals i un guàrdia civil.
El portaveu dels advocats que van interposar la querella en nom dels ajuntaments, Albert Carreras, adverteix que la decisió es pot traduir en impunitat i que desvirtua la tesi que tenen com a acusació.
El poder mostrar que hi va haver-hi una voluntat unificada de realitzar una actuació violenta per atemorir la gent. Això és una de les qüestions que nosaltres sempre hem incidit, i el fet de trossejar la causa amb moltes peces separades o amb totes les peces separades corresponents a cada un dels col·legis és el que desvirtuaria els fets denunciats, els fets que varen motivar els ajuntaments posessin les querelles, i el que nosaltres entenem que ha quedat suficientment acreditat al llarg de tota la instrucció que hi havia una decisió unívoca d'anar a atemorir en els votants i que no es pogués portar a terme el referèndum.
Han presentat recursos i l'audiència decidirà si avala la decisió o si hi ha d'haver un sol judici.
Aquests dies els Mossos d'Esquadra de Trànsit estan entretinguts. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit de Girona han detingut un conductor de 28 anys que circulava per l'AP7 begut i a una velocitat, atenció, de 248 km per hora.
Segons informen en un comunicat, li atribueixen delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol i per excés de velocitat. Els fets han passat aquest dimecres durant un patrullatge preventiu per la P7 sentit sud al seu pas pel terme municipal de Sant Julià de Ramis. Cap a les 2 de la matinada han enxampat un cotxe anant a 248 km per hora en un tram limitat a 120. Els agents han pogut aturar el vehicle a la sortida nou a Maçanet de la Selva.
Vaja, ni el Furious Baco, eh? La veritat és que, déu-n'hi-do, 248 km per hora. I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra també han estat entretinguts perquè han detingut a Vilamalla, a l'Alt Empordà, un conductor que va cometre un rosari d'infraccions al volant.
Circulava begut, anava contra direcció i amb el cotxe destrossat. De fet, l'home portava el capó recolzat sobre el vidre davanter i, com que no tenia cap mena de visibilitat, circulava traient el cap per fora de la finestra. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar una taxa penal de 0,78. La detenció va tenir lloc aquest dissabte i no va ser l'única, perquè aquell mateix dia els Mossos també van arrestar un motorista i un camioner a l'Alt Empordà que anaven beguts. El primer va tenir un accident a la Nacional 2 a la Jonquera i el segon va patir una avaria i va aturar-se amb el camió al carril central de la P7.
Fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem què és el Cau de la Guilla.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
La Biblioteca Maria Vayreda d'Olot inaugura un servei per facilitar la conciliació laboral i familiar. Estarà adreçat a famílies que en moments puntuals tinguin dificultats en aquest sentit.
S'hi podran portar infants de 3 a 10 anys i dos professionals qualificats es faran càrrec d'un grup màxim de 8 criatures. Aquest proper dilluns s'inaugura el servei.
No és fàcil conciliar la vida laboral i professional. En moltes ocasions, pares i mares han de fer encàrrecs o gestions que requereixen haver de deixar el fill o filla amb algú per tal de poder-ho fer amb tranquil·litat. Però què passa en aquells casos en què no hi ha aquest algú? Per donar solució a aquesta situació, la Biblioteca Maria Vayreda ha creat l'espai anomenat El Cau de la Guilla, un servei basat en la lectura de llibres i la realització de manualitats adreçades a nens i nenes de 3 a 10 anys. No es tracta d'una extraescolar convencional com les que presenta la biblioteca durant l'any, sinó que vol ser un servei pensat per ser útil en dies puntuals en què les famílies hagin de fer gestions i necessitin deixar els nens en un lloc on puguin passar una bona estona amb la lectura com a protagonista. La responsable de la sala infantil, Tània Puigverd, explica per què han decidit crear aquest nou servei.
El Cau de la Guilla està pensat, és un servei per ajudar les famílies, a la conciliació familiar, destinat a famílies amb fills de 3 a 10 anys, sobretot aquelles que poden tenir més dificultats per conciliar, com són famílies nombroses, famílies monoparentals, o famílies que no tenen una xarxa familiar perquè els doni un cop de mà fent-se càrrec dels infants en moments puntuals. I serà això, serà un espai d'atenció als infants de 3 a 10 anys, moments puntuals, de dies esporàdics, no és un extraescolar, els infants no s'apunten en dies fixes ni de manera regular.
El CAU de la Guilla estarà en funcionament a la Biblioteca Marià Vayreda des de dilluns a divendres. Comptarà amb dues persones especialitzades en l'àmbit infantil que tindran un grup màxim de 8 infants.
Aquí moltes vegades ho fem tot lligat amb la lectura i està comprovat i nosaltres ho veiem que quan fem quan els nens tenen una experiència narrativa amb la narració, la lectura d'un conte i després a més hi afegim una activitat relacionada que ells surtin amb un treball manual, doncs l'experiència lectora és molt més rica, no? És com nosaltres potser quan anem a... No és el mateix llegir un llibre que llavors llegir un llibre i anar a fer una activitat o una trobada amb l'autor, un club de lectura, una ruta literària, doncs ells ho faran això en forma de treballs manuals.
El CAU de la Guilla entrarà en funcionament el proper dilluns i les famílies interessades es podran inscriure a través d'Olot Cultura.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
I amb Opticalia anem als esports. I ho fem per parlar de futbol perquè el Bosch de Tosca comença el seu camí a Primera Catalana. Després d'aconseguir un ascens històric, els homes de Jean-Miquel Salavedra debutaran al camp d'alcaldes de Montbui, un recent ascendit aquest diumenge a les 12 del migdia.
El partit es podrà seguir dins la transmissió de Ràdio Olot del partit entre el Formentera i la Unió Esportiva Olot.
Caldes de Montbui és la primera parada del Bosch de Tosca en el seu debut històric a Primera Catalana. Els homes de Jean-Miquel Salavedra han jugat 6 partits de pretemporada, amb només una victòria contra el seu filial, contra el Sant Privat d'en Bas, per 5-0. Va empatar el camp del Vic Riu Primer 1-1 i ha perdut els 4 partits restants per 1-3 contra el Juvenil A del Girona, 1-5 contra el Tona, 5-0 a la Vinya contra el Girona B i 1-0 al camp del Figueres, tot i que es va haver de suspendre el partit al minut 50 per pluja i fort vent. Serà la primera vegada que els grocs jugaran aquesta categoria plena d'equips amb una història més que remarcable com el Banyoles, Figueres, Palamós, Manlleu, Vic i Lloret, entre d'altres. L'entrenador del Bosch de Tosca és Jean-Miquel Salavedra.
El que sí que veig són equips de molta solera, d'equips que han estat a tercera divisió molts i molts anys i que serà una lliga molt dura, no? Si serà partida o serà molt junta, la competició et decidirà, no? El dia a dia, setmana a setmana, t'anirà posant una mica a to. És molt difícil predir el futur.
El debut a Primera Catalana del Bosch de Tosca no podrà comptar amb Gepi i Yuri Santos, dues de les llegendes del club, ja que els dos han penjat les botes. No obstant, el Bosch de Tosca no s'ha mogut gaire durant l'estiu, ja que després d'aquestes dues baixes només ha incorporat dos jugadors. Un d'ells és Arnau Romero, un extrem provinent de la Mer, i Joel Ferrés, que ve del Sant Jaume de Llierca i que va debutar amb el primer equip de la Unió Esportiva Olot. Els dos ja estaran disponibles pel partit d'aquest diumenge al Camp d'Alcaldes, un equip que també va aconseguir l'ascens a la Primera Catalana.
Plantegem com cada partit, no? Intentar-lo contrarrestar en el tema ofensiu seu i atacar-los amb les seves debilitats. Els vaig anar a veure al camp de l'Eti Llefià i bé, és un equip molt intens, és un equip que batalla durant els 90 minuts, l'estratègia és una mica potent, però bé, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem per tots els mitjans doncs, anar a treure els 3 punts, no? I anar per totes com no és d'una altra manera, com sempre us he dit aquí a Ràdio Olot i a la tàctica, doncs que un partit a partit i guanyar-los a tots des del primer minut fins que xiuli l'àrbitre al final de la contra.
El Bosch de Tosca farà la seva estrena oficial a la competició aquest diumenge al camp d'alcaldes de Montbui, a les 12 del migdia. El partit d'aquest diumenge es podrà seguir per connexions dins la transmissió del Formentera Olot a Ràdio Olot.
I la cloenda de 100 anys d'història de la Unió Esportiva Olot es celebrarà aquest dissabte. Serà el final del centenari i ho fa als pisos de Can Casadellà, a Olot, on està situat el camp de l'estació, el primer terreny de joc on va jugar el conjunt olotí. S'hi col·locarà una placa commemorativa.
Commemorar un centenar d'anys tornant al principi de tot. Aquesta és la línia que segueix la Unió Esportiva Olot en l'últim acte de celebració del centenari. Aquest acte tindrà lloc als pisos de Can Casadellà, justament on hi havia el camp de l'estació i on els olotins havien jugat uns anys de blanc en un camp que actualment ja no existeix. Un dels membres de la comissió del centenari, Pep Solés, explica que no és casualitat que l'últim acte tingui lloc l'1 d'octubre.
Molt content que sigui l'1 d'octubre, tot i que aquest camp no es havia d'inaugurar l'1 d'octubre, havia d'inaugurar el setembre de 1921, aquí a Olot ho fem tot per les festes d'octubre. Com que el camp l'estava construint la Junta de l'Olot, socis i amb la col·laboració de l'Ajuntament, no va poder ser possible fer-ho a les festes d'altura i finalment es va fer el dia 1 d'octubre, que també és una data espectacular per tot el que els catalans pensem de l'1 d'octubre. O sigui, això, tot això fins aquí, molt bé.
La Unió Esportiva Olot ha jugat en tres estadis diferents des de la seva fundació. El camp de l'estació, un any al camp del Casal Marià, i a partir del 1955 va començar a jugar a l'estadi municipal on s'hi manté actualment. L'acte d'aquest dissabte, organitzat per l'Ajuntament d'Olot i impulsat i coordinat per la Comissió del Centenari, tindrà diverses accions. Per un costat, hi haurà uns parlaments de les autoritats i on també s'hi ha invitat uns 5 o 6 exjugadors olotins que havien jugat al camp de l'estació abans de l'any 1955. Per altra banda, es tancarà la cloenda amb la col·locació d'una placa commemorativa per celebrar una de les efemèrides més importants del club olotí. Solés explica què significa aquest camp per la gent que hi ha jugat.
I bueno, era un camp mític, era un camp que tota la mainada doncs, de Xiulot, que vivien a Pequín o que vivien per allà a l'estació, que llavors estava poc poblat aquest tros, eh? La gent doncs, hi anava a jugar, eren els primers passos de tota la gent.
El camp de l'estació va començar un projecte que aquest 2022 ha fet 100 anys. Aquell 1 d'octubre de 1922, aleshores, l'Olot Futbol Club va jugar contra el Vilafant Futbol Club, iniciant un camí que ha portat moments de tots colors.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, a Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.